5 minuts de 6:45. Quantes vegades ens hem enfadat al trobar un llibre amb faltes d'ortografia? Quantes vegades hem sentit dir que una mala traducció pot esgarrar una novel·la? Tot i que no sempre cuidem la llengua com es mereix, sembla que en el moment de llegir ens convertim tots en els crítics més severs. Doncs atenció, que avui volem dedicar a lectures compartides a tots els traductors i correctors de Catalunya. Avui ens volem endinsar en aquest meravellós i tan sovint criticat món dels traductors i correctors literaris, Maria.
Sí, i és que tot i la seva tasca, que normalment passa molt desapercebuda, la veritat és que tenen una gran responsabilitat entre les mans. Ells poden convertir una novel·la regular en una obra bastant bona i al cap i a la fi són els encarregats de tresorar la nostra llengua, perquè més enllà de criticar quan trobem una falta o una mala traducció, sabem exactament quina és la feina que duen a terme aquests professionals? Quina és la situació laboral de la infanteria de línia de la creació literària?
Preguntem-li a la Marta Pera, és traductora maresmenca. Aquí tenim els estudis de Mataró Ràdio. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu has dit en alguna ocasió que la feina del traductor literari consisteix a servir el mateix plat acabat al lector, però preparat en part amb elements de la terra. El gust no serà ben bé el mateix, però la sensació al paladar i al païdor haurà de ser igual o tan semblant com sigui possible a la dels lectors en llengua original. Aquesta és una definició ben maca de la vostra tasca.
Sí, una definició molt culinària, però és una manera d'explicar-ho, no? Es tracta d'això, no? Que el lector... que al lector li arribi el mateix plat, el plat tingui un gust molt semblant, però, esclar, està fet amb ingredients diferents perquè les paraules són diferents, la sonoritat és diferent, la construcció de les frases és diferent d'una llengua a l'altra i es tracta d'aconseguir un resultat semblant al plat original però amb ingredients diferents. És una manera de... una metàfora.
Per tant, la tasca d'un traductor pot o fer millorar una obra o carregar-se-la fins i tot.
Sí, 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 carregar-se-la, sí, i millorar-la, si l'autor, doncs, diguem, no és gaire bo, doncs també. Si l'autor és bo, llavors més val respectar-lo amb tot i que sigui l'autor el que brilli.
Marta, tu has traduït de l'anglès al català moltíssims autors, per dir-ne alguns que ens sonaran a tots i que potser són els més mediàtics, el Henry James, a Faulkner, a John le Carré, a Virginia Woolf, Daphne du Maurier, Edgar Allan Poe, Shakespeare, John Irving, Nabokov, entre molts, molts altres, eh? Com dèiem, què t'ensenya cada autor? Quin és el repte, també, de traduir cadascun d'aquests autors?
Bé, d'entrada, cada llibre és un repte i cada llibre és diferent i cada autor és diferent. N'hi ha que són, o sigui, com més complicats són, el repte és més gran, més difícil t'ho posen, però més bé t'ho passes si aconsegueixes un resultat satisfactori, que és del que es tracta.
Una altra persona que coneix bé aquesta professió és la Maria Dolors Ventós, és traductora de Paulo Coelho, amb qui ha parlat aquest matí el nostre company Marc Arol des de Ràdio Silenci. Escoltem que li ha explicat.
Fa prop de 10 anys, la Maria Dolors Ventós va canviar Barcelona per la Garriga i amb ella va aportar la seva feina des de fa més de 25 anys, la traducció. Ens explica què fan.
Si vam saber la paraula anglesa, que és translate, que vol dir traslladar, doncs és això, fer un trasllat. Traslladar de la llengua d'origen a la llengua de destí, procurant que tingui la mateixa qualitat i el mateix sentit i el mateix registre que en la llengua d'origen.
Va començar dins d'aquest món, però primer va acabar filologia i després, mentre exercia de mestre, un dia va aparèixer aquest nou camí.
Jo provinc d'una filologia i un dia doncs, em van proposar fer una traducció literària i llavors anava a classes i també anava fent algunes traduccions. Al cap del temps vaig deixar l'ensenyament i durant molts anys he estat dedicant-me a la traducció tan literària i molt d'audiovisual.
La traducció audiovisual està a la baixa, com ens ha explicat la Dolors. Tot i això, el món de la traducció és la seva passió, però no és fàcil. Quines són les dificultats que us trobeu davant els llibres?
Per mi la dificultat principal és, bé, que de vegades hi ha textos que són realment difícils perquè l'idioma destí, doncs, no sé, perquè fa servir un argot o una cosa, llavors el difícil és agafar, entendre-ho tot bé i llavors adaptar-ho i que quedi bé.
Ella es dedica a fer traduccions de l'anglès, a l'italià i també al portuguès. I precisament amb el portuguès, la Maria Dolors ens explica una anècdota entre ell i l'autor Paolo Coelho.
Vaig portar un editorial per proposar que el traduïssin i em van dir que això no els interessava, que era literatura d'autoajuda. I un altre editor, doncs ja m'ho pensaré. I llavors al cap d'una setmana o així em va trucar i em va dir que un dia, en un dinar familiar, unes nebodes s'estaven passant llibres d'aquest autor amb molt d'entusiasme i que en parlaven molt bé. I se'm van recordar que era l'autor que jo li havia proposat. L'editor va decidir provar-ho.
Dolors creu que els traductors són persones que tenen una feina complicada, però com d'altres professions, se'n recorden d'ells només quan les traduccions no són bones.
Hi ha de tot. El que passa que dels traductors la gent només se'n recorda quan ho fan malament. En canvi, quan hi ha una traducció que està molt ben feta i és això que et dic, que es llegeix sense entrebancar-te amb cap paraula, que flueix molt bé la lectura, llavors ningú se li acut dir «Ai, que bé, anem a felicitar el traductor». No. Ara, si un està malament, dius «Oh, que malament que ho fan». A veure, hi ha de tot, per l'amor de Déu, hi ha de tot.
Ara mateix la feina no viu el seu millor moment. La crisi ha afectat molt el sector editorial i amb aquest també han tocat el món dels traductors.
Marta, alguna cosa que vulguis afegir del que sentíem ara?
No, estic bastant d'acord amb tot el que ha dit la Dolors. Sí, no.
És veritat ara... que som molt crítics nosaltres quan trobem una mala traducció o alguna cosa així, ens omplim ràpidament la boca, no? Els lectors dient, ostres,
sí,
aquesta traducció...
En general, sí, sí. I en català especialment, més que en castellà, que també hi ha males traduccions i no se'n parla.
I com és això? Quin creus que és el motiu?
No ho sé...
Som més curosos amb la llengua, els catalans, la tenim més sentida, potser.
Sí, ho volem ser, ho volem ser, i sí, no ho sé.
O estem una mica carregats de romanços, em sembla.
Bé, podem dir-ho així, no ho sé. Però també és cert que hi ha molt bones traduccions al català i sempre ens centrem a les errades, i que n'hi ha, han sortit llibres d'autors importants mal traduïts. Però també n'hi ha molts de bons, i això que dèiem que, bueno, com acabava l'entrevista anterior a la Dolors, que ara la traducció està en moments baixos, diguem, és com totes les coses relacionades amb el món de la cultura. I alhora, aquesta situació de crisi, que també amb la traducció audiovisual, que també en faig, es nota molt que hi ha poca feina, es tradueix molt menys que fa uns anys. En la traducció literària també passa, però alhora també la mateixa crisi fa que surtin, bueno, que es busquin noves sortides, estan sortint noves editorials, editors molt vocacionals que estan més preocupats per publicar bona literatura que per fer grans negocis. Això també afecta positivament el món de la traducció, no tot és negatiu.
Avui també volem conèixer la tasca d'un altre col·lectiu que juga un paper ben important a l'hora de consumir literatura a casa nostra. És la feina que fan els correctors. Per això, als estudis de Ràdio Castellà podem saludar la Clara Simó. És llicenciada en Filologia Catalana, correctora del setmanari L'Actual de Castellà i ha portat seccions dedicades al català a Ràdio Castellà. Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està menyspreada la feina dels correctors?
No sé si bé menyspreada. Jo diria que està bastant ignorada.
Ignorada, la gent
es pensa, sí, la gent es pensa que corregim com qui llegeix. Al mateix temps que ells llegeixen un article, no, tu ja l'has corregit. I clar, no és ben bé així, no? I el que deia abans la Dolors, això de que només se'n recorden quan surt alguna cosa malament, en aquesta feina és evident, eh? O sigui, aquí també passa, els correctors ens passa sempre. La gent se n'adona molt quan hi ha una errada, però quan no n'hi ha cap, no se n'adonen. I clar, dius, no, és que hi ha una feina darrere quan no n'hi ha cap, no?
Com s'entén que després de tots els processos que passa una obra, des que s'escriu fins que surt a impremta, encara hi hagi exemplars de certes novel·les que tinguin faltes d'ortografia? Això de qui és culpa? A veure.
Defensa una mica el sector.
Alguna, eh? Sí, sempre se te n'escapa alguna. A més, se li escapa a tothom, eh? O sigui, se li escapa a tothom qui va revisant l'obra o el que sigui, no? Jo treballo aquí al món audiovisual, bàsicament, i ara mateix al setmanari. Miren el mateix article 5 persones i se'ns escapa a tots. I a vegades una errada garrafal o una falta d'aquesta, un error de picatge. A veure, és inevitable que de tant en tant se n'escapi algun. Clar, com més hores de dedicació o més correctors o més ulls veuen aquella feina, diguem, doncs menys se n'escapen, però clar, a vegades passa això, no? Me'n recordo fa uns anys que hi va haver aquella, l'Astèrix, em sembla que va sortir un Astèrix Obèlix amb un error garrafal, però d'aquests macos a la portada, no? Bé, això pot passar, diguem.
Volem saludar també un corrector d'ofici, lingüista, que per afició ha treballat per editorials diverses en mitjans de comunicació, com ara Televisió Espanyola, com Ràdio, Catalunya Ràdio, el Diari Avui, també va formar part de l'extraordinària redacció de Públic de Catalunya Ràdio, també, com ja hem dit, ara ho repeteixo, és en Rodolf Ortega, que a més ha publicat diferents llibres. Tinc un dubte, tinc més dubtes, tots dos editats per La Magrana, i l'últim, La Dèria del Català. Rodolf, bona tarda.
Bona tarda.
Ara mateix estàs corregint el quadern a la redacció del País, que moltes faltes, escrivim molt malament els periodistes.
Els periodistes, jo crec que cada cop ho feu millor, eh? Hi ha una diferència generacional entre els periodistes ja que tenen una certa edat, que es van formar en castellà i que s'han incorporat després al català, i els que sou més joves i que realment teniu un nivell una mica més bo. Ara acabo d'arribar, estic aquí al diari El País fent la correcció del quadern, que és el quadern de cultura que surt els dijous, i ara començaré a mirar els textos, encara no me'ls he mirat.
Se t'escapen faltes a vegades o no, com ara comentàvem?
Aquí,
a tu.
Als periodistes?
A tu, als correctors, clar, els correctors. Si una cosa teniu és que a nosaltres encara se'ns pot escapar alguna falta, no hauria de ser així, però encara ens ho podem permetre. Vosaltres sou els que al cap i a la fi doneu el vistiplau o no al text.
A nosaltres se'ns escapen i a tothom se li escapen. El que deia abans la Clara és molt cert. Pensa que un llibre de literatura normalet pot tenir perfectament mig milió de caràcters. Mig milió, eh? Diguem, una falta és que en falli un. Només que n'hi hagi un que està malament, això ja és una falta. I aquest mig milió de caràcters, diguem, que ha de passar per diversos filtres, començant pel mateix autor o traductor. És a dir, el que dona, qui dona el text original, és el primer que ha de vigilar. És a dir, no és només el corrector, que és l'últim que s'ho mira, sinó que és competència del primer, també, que fa el text. Per tant, com millor estigui el text original, millor acabarà. I, evidentment, se'ns passen coses també els correctors. Els terminis amb què es treballa acostumen a ser bastant estrets, especialment en els mitjans de comunicació. En premsa ho són molt, és a dir, nosaltres tenim el tancament i a partir d'aquella hora, diguem, ja fem tard i, per tant, hem de córrer molt. Però els llibres també acostumen a tenir molta pressa, no? És a dir, l'editor té pressa per fer que el llibre entri a impremta i, per tant, després vés a saber què passa. De tota manera, la qualitat dels llibres publicats en general jo crec que és molt bona. És estrany que es passin faltes en portades, com va passar amb el cas de l'Astèrix o amb textos realment importants. Importants vull dir, per exemple, la mateixa portada, les pàgines dels crèdits o la contraportada, i evidentment a dins del text sempre hi ha alguna coseta. El que s'ha d'intentar és que sigui el mínim possible, i si el llibre funciona, doncs corregir-ho en les revisions, que és el que se sol fer.
Clara, Rodolf, com expliqueu que encara avui en dia hi ha molts mitjans de comunicació que no compten amb la figura del lingüista, del corrector? Com s'explica això?
Pressupost, jo diria. No?
Pressupost, eh?
Bàsicament sí, eh?
A veure, aquí hi ha dues coses. Una, els que prescindeixen sobretot són els digitals, avui dia són sobretot digitals, i l'altra cosa ha sigut la crisi, la crisi ha fet molt mal, hi ha hagut mitjans que han prescindit del lingüista aprofitant, doncs, retallades, doncs vinga, fora, no? Fora el corrector. I després això, internet té una certa permissivitat i els digitals, pràcticament que jo sàpiga, només VilaWeb té una correcció sistemàtica i la resta, doncs, van tirant. Com que avui dia els processadors de textos tenen allò que marca el corrector ortogràfic, doncs van tirant d'això, però evidentment allò comet errors. Hi ha moltes equivocacions que ve de confiar del corrector del Word, no? Però vaja, en general, entre una cosa i l'altra, realment, diguem, la figura del lingüista cada cop està quedant més apartada.
Rodolf Ortega, et deixem treballar. Moltíssimes gràcies avui per participar aquí a la tarda.
Gràcies a vosaltres.
Maria, encara tenim una traductora més a saludar, oi?
Sí, és la Pina Vallès, que és la traductora de Mortadelo i Filemón al català i, a més, és membre de l'APTIC, que és l'Associació de Professionals Traductors i Intèrprets de Catalunya.
Pina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està ben pagada la feina de traductor o no?
Home, depèn. Hi ha vegades que sí, vegades que no. Depèn de molts factors.
Quants autors hi ha ara mateix associats a l'APTIC, Pina?
Quants què?
Quants traductors? Sí.
Ah, quants traductors? A veure, a l'Àptic hi ha tant traductors com intèrprets com també correctors. Aleshores, en total, doncs ara no t'ho sabria dir, però crec que superem els 700 socis. Ara ens renyaran perquè potser hem arribat als 800 o així, però 700 segur.
Això vol dir que el sector viu un bon moment, eh? O no massa?
No, d'una cosa no vol dir l'altra. Molts dels socis de l'Àptic també són estudiants o gent que no es dedica a temps complet a la traducció, a la interpretació, a la correcció, també.
Clara, tu en formes part o no?
Perdona, m'ho dius a mi?
Sí.
Marta.
No, la Clara li volia dir, que ens acompanya des de Ràdio Castellà.
I a la Marta també li preguntem, perquè ella també és traductora.
Clar, jo no soc traductora, per tant...
I què? Però ja ho sentit, que no l'heu escoltat, que diu que hi entren correctors, també, home.
Ens haurem de mirar. Jo, no, la veritat, no en tenia constància, per tant, ara m'ho miraré i ja ens en farem.
Teixim ponts aquí a la xarxa,
Home.
I la Marta?
La pregunta era si formo part de l'APTIC.
Sí.
No. I quan a la pregunta de si la traducció està ben pagada, per mi rotundament és un no. La traducció literària no està ben pagada.
De fet, vaig llegir que en el novè seminari de traducció de Catalunya que va tenir lloc a Vilanova i la Geltrú fa uns quants anys, deien que hi havia tres problemes, no? I tres mancances elementals a la tasca dels traductors. Pina, Marta, aviam si esteu d'acord. Una és que hi ha manca de contracte, deien que també hi havia manca d'un sistema clar de tarifació i que, per tant, això complicava les coses i que també faltava definició a les feines paral·leles. Esteu d'acord que potser això són alguns dels elements que fa que no estigui massa ben pagada aquesta tasca que feu?
Sí, completament.
Sí.
No sé, pel que fa al contracte, a vegades sí que hi ha contracte, però el contracte te l'has de mirar amb lupa perquè te la colen per tot arreu on poden. O sigui que a vegades el fet que hi hagi contracte no és garantia de res, sinó que el contracte també te l'has de mirar bé perquè amb el tema dels drets, doncs, bueno, això, cadascú intenta escombrar cap a casa i és feina del traductor també mirar-se'l bé i controlar l'assumpte dels drets.
Doncs Clara Simó, Pina Vallès, Marta Pera, esperem que la secció d'aquest dimarts de Lectures Compartides hagi ajudat a valorar una mica més la feina que feu, que moltes vegades no us veu, però que, com hem comprovat avui, és indispensable,
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a les tres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.